Hola, Arnau Tordera, molt bon dia.
Hola, Jordi Basté, bon dia.
Hola, Jordi Beltran, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Vinga, anem a parlar de música, Arnau. Avui parlàvem de la cançó llegint cada matí a les 6 i a les 7 el teu tuit habitual.
Doncs
però
sí,
perquè és que no l'hagin encertat, de quina cançó ens descobriràs avui el secret de l'èxit?
Doncs mira, Jordi, el passat 24 d'octubre va fer 60 anys que l'artista que avui protagonitza El secret de l'èxit va escoltar per primera vegada aquesta peça. La cançó en qüestió la va captivar absolutament perquè va sentir que resumia de manera precisa tota la seva vida. I és que em refereixo a una d'aquelles vides que ni tan sols el novel·lista més imaginatiu seria capaç d'inventar. No, rien de rien. No. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. La vida de l'artista francesa Edith Piaf i tots els seus clarobscurs podrien sintetitzar-se en la circumstància del seu naixement. Va ser sota la llum d'un trist fanal de París on la seva mare, tota sola i sense ajuda, va portar-la a la vida. La petita Edith va passar la seva dura infantesa entre artistes ambulants i circs de carrer, on va anar forjant una delicada sensibilitat per les arts escèniques. Anys més tard, començaria a cantar alguns cabarets parisencs, el seu mite s'aniria engrandint cada vegada més i esdevindria la figura internacional que el món va conèixer. Però rere aquella brillant carrera hi havia una vida de veritable patiment, una vida plena d'amors, desamors i morts inesperades, el dolor de les quals intentava apaivagar amb una perillosa addicció a l'alcohol i a la morfina que l'acabarien portant a un destí fatal. En definitiva, la seva no va ser precisament una vida de color rosa. Oh, il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en... 1959, durant un concert a Nova York, Edith Piaf va caure desplomada a conseqüència del seu fràgil estat de salut. Desenganyada amb el món i esgotada per l'exigència de la seva carrera artística, va retornar a París, on va prendre la decisió d'abandonar definitivament els escenaris, tot i que només tenia 44 anys. Llavors no semblava que res pogués convèncer l'artista francesa de fer-se enrere d'aquella terrible decisió. El cos no li responia correctament i fins i tot tenia dificultats per mantenir-se dempeus. El seu deteriorament físic i també mental li estava passant factura a una velocitat desoladora. Però justament el 24 d'octubre del 1960, ara fa 60 anys, va rebre una visita a la seva casa de París que canviaria el destí dels seus darrers anys de vida.
Le ciel de Paris s'envole une chanson.
Charles Dumont i Michel Bouquer eren un compositor i un lletrista francesos que intentaven fer fortuna a la meitat del segle passat. De fet, diria, així em consta, que Charles Dumont encara és viu a hores d'ara. Havien estat treballant en una peça conjuntament i Michel Bouquer va suggerir de presentar-li la cançó a Edith Piaf. En un principi, Charles Dumont no ho veia com una bona idea, ja que la cantant havia rebutjat altres peces seves en nombroses ocasions, però com que travessava una situació econòmica delicada, finalment va acceptar-ho. Així va ser com el 24 d'octubre de l'any 60 van presentar-se a casa l'artista, que en un primer moment va rebutjar la trobada amb ells. Malgrat això, la seva insistència va fer que s'ho repensés i després de fer-los esperar una hora sencera els va atendre tot advertint-los que només escoltaria una sola cançó i que s'afanyessin a ensenyar-li. Després d'alguns retocs, els artistes tenien a punt la peça que havien batejat amb el nom de Non, je ne regrette rien, pronunciat amb aquest accent francès genuí de tona, que seria No, no em penedeixo de res. Tots tres van entrar dins la casa d'Edith Piaf. Charles Dumont es va posar davant el piano i amb un cert nerviosisme i una tensió interna notable va interpretar la peça de dalt a baix. En acabar-la es va fer un llarg silenci a la sala i Edith Piaf no reaccionava. Al cap d'una estona semblava que volia comunicar alguna cosa però simplement va etzibar «La pots tornar a cantar?». Charles Dumont, tement que aquella cançó acabés rebutjada, com les tres últimes que l'havia ensenyat, va disposar-se a interpretar altra vegada la cançó. Quan es trobava a la meitat de la interpretació, Edith Piaf va cridar exaltada: "Formidable! Aquesta és la cançó que he estat esperant. Serà el meu èxit més gran." I, evidentment, no s'equivocava. Poc després l'interpretaria a l'Olímpia de París, salvant el teatre de la ruïna financera on es trobava, tornant a captivar el públic francès gràcies a la retransmissió del concert i tot plegat en una estrena on, segons diu la llegenda, va haver de sortir a saludar fins a 22 vegades enmig d'uns aplaudiments apassionats. Què tenia aquella peça que va aconseguir meravellar-la tan profundament? De certa manera, ella va entendre que aquella cançó era un retrat de la seva vida. Un relat perfecte d'allò que l'havia perseguit des del seu naixement, la consecució contínua de despropòsits, de desgràcies i fatalitats, errors diversos que van configurar una vida complexa, però de la qual no es penedia de res. I no se'n penedia perquè tots aquells obstacles van convertir-la en allò que era, en definitiva. Així que la cançó és un cant a les vides dissortades, al fet de continuar endavant sense perdre l'orgull d'allò que ha marcat el teu camí, encara que aquest camí estigui farcit d'obstacles i ferides. A l'àmbit estrictament musical, el ritme constant de la peça i la seva insistent subdivisió ternària ressaltaran aquesta essència que avui podríem anomenar empoderadora. Els instruments principals que acompanyaran la veu d'Edith Piaf seran l'èpica dels metalls, com a símbol d'aquest pas convençut i triomfal, tot i que també hi aporten un cert caràcter dramàtic, i en segon lloc la secció de corda fregada, més lírica i melodiosa, i que ens recorda que fins i tot en les vides més turbulentes sempre hi ha espai per la bellesa. Escoltem com Edith Piaf explicava en una cançó el resum de tota la seva vida. Els violins mantenen una nota aguda mentre per sota seu apareix aquest acompanyament de vent metall. I aquí comença a cantar Edith Piaf i a explicar-nos que no se'n penedeix de res. Ha aparegut subtilment la percussió, una caixa tocada amb escombretes. I ens diu que ja no li preocupen ni el bé ni el mal que li han fet. En segon pla apareix una línia ascendent de violins i altre cop els metalls. I és que la vida és plena d'impactes inesperats. Continuem amb la mateixa melodia. Ara ens acompanyarà subtilment la corda pulsada fent notes delicades. I altra vegada la línia ascendent de violins. Però en aquesta ocasió acabarà diferent. Queda la veu despullada per dir-nos que no li importa el passat. I ara anem a parar a una nova part on ens explica que llença al foc els seus records. Aquí fixeu-vos que la instrumentació és molt delicada, gairebé sembla una caixeta de música. Ens diu que ha escombrat tots aquells records del passat i que d'alguna manera o altra la seva voluntat és començar de zero. I per començar altra vegada cal aquest ritme constant que ens insinua el vent metall un cop més. Tornem a la melodia i a la lletra de l'inici. Serà un bon moment per escoltar la riquesa de la llengua, i és que cada idioma té un caràcter especial a l'hora de ser cantat. I ara sí, última exposició d'aquesta fantàstica melodia, aquí molta més tensió, més intensitat instrumental, amb la corda cantant a la part superior ben aguda. Cada cop aportant més tensió a la música i farà un gran ritardando. Perquè la meva vida, diu, i les meves alegries avui comencen per tu. Una coda grandiloquent típica de l'època culminarà la peça. 3 anys després d'haver-la escoltat per primera vegada, Edith Piaf va morir a conseqüència de la fatiga vital que l'havia perseguit, però va fer-ho sabent que havia pogut cantar una cançó que explicava la seva història.
Deia Borges, no parlis a menys que puguis millorar el silenci. Gràcies, Arnau, fins la setmana que ve, eh?
Una abraçada, gràcies.
Un moment, Beltran.